Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest ha estat el primer cap de setmana sense restriccions a Catalunya pel que fa a la Covid-19. L'oci nocturn finalment ha pogut reobrir, segurament la paraula que millor defineix el que passava als locals d'oci nocturn aquest cap de setmana és eufòria, després de més de 50 dies tancats. A més, aquesta setmana han tornat a aparèixer els somriures al carrer. Ens hem tret la mascareta per estar a l'aire lliure, per moure'ns pels carrers sempre que no hi hagi aglomeracions. També els nens als patis de les escoles doncs, han pogut començar a sortir a jugar i a prendre l'aire i a prendre la fresca sense haver de portar aquesta mascareta. Qui ho hauria dit fa tot just un mes i mig, encara no. Estàvem a inicis del mes de gener, estàvem en plena expansió d'aquesta sisena onada que ha estat brutal amb aquests més d'un 1.200.000 contagis d'Omicron que hi ha hagut en tan poc temps i, en canvi, ara estem en una situació que, com a mínim des del punt de vista de les restriccions i també, evidentment, pel que fa al nombre diaris de contagis, estem molt lluny d'aquella situació. Per parlar-ne de tot plegat, aquest matí ens acompanya la doctora Anna Vilella, que és doctora i cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Vilella, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè ara com definiria o com explicaria la situació en la qual ens trobem ara mateix pel que fa a la pandèmia?
Doncs que anem a millor. El nombre de casos, com vostè acaba de dir, ha disminuït. La taxa de transmissió també ha disminuït, per tant, en principi hem d'anar millor i les coses, doncs, pinten millor.
Hi ha hagut una sèrie de canvis al llarg d'aquests darrers dies. El fet que puguem sortir amb la mascareta, que puguem sortir al carrer sense la mascareta, diguem-ne, que continua sent obligatòria en espais interiors, però que no així al carrer, o que aquest cap de setmana hagi pogut reobrir una altra vegada l'oci nocturn, li preocupa o li fa tema que ens puguem relaxar massa ràpid o d'una manera massa precipitada?
Bueno, jo crec que és un procés normal. O sigui, la mascareta al carrer s'havia de treure i sobretot si les condicions es donaven, o sigui, les condicions eren favorables, no? El nombre de casos s'està reduint. De fet, la mascareta al carrer ja d'entrada no tenia massa sentit. Està bé que s'hagi tret la mascareta al carrer i que es comenci a fer vida normal. S'estima que, com que la transmissió de l'Òmicron ha sigut molt alta i hi ha hagut molts casos i, a més, la població està molt ben vacunada, per tant, es preveu que si hi hagués un repunt, perquè com que ens relacionarem molt millor, doncs podria haver-hi transmissió, doncs això, aquest fet de que la població ja tingui un nivell alt d'immunització, doncs faci que el nombre de casos no augmenti.
Tenim aquest xiulet que va sonant de fons, que em sembla que la doctora estava intentant apagar-lo mentre
sí.
Està parlant.
Sí, ho heu vist, no?
A la vegada.
M'he despistat una mica.
Dedueixo
sí,
que era...
Sí,
perdoneu. No passa res. Dedueixo que era aquest xiulet que teníem de fons. Ara vostè feia aquesta referència al que molt probablement passaria. Perquè tenim l'experiència de sis onades ja, no? I sabem que a mesura que hem anat desescalant en mesures, les xifres han tornat a repuntar una mica. En aquest sentit, hem de fer una mica també de crida a la calma, no? A tothom que entenguem que molt probablement els indicadors, a partir del moment, diguem-ne, en què relaxem mesures, el més normal és que tornin a créixer una mica.
Exacte, no? La prudència hi ha de ser, eh? O sigui, tenim el virus encara entre nosaltres, per tant, hem de ser prudents i saber on ens hem de posar la mascareta i quines són les mesures que hem de seguir prenent. Però dit això, també és normal que vulguem fer vida, recuperar una mica la vida que fèiem abans de l'arribada d'aquest virus.
Com a doctora, com a professional, quan aquest cap de setmana hem tornat a veure imatges, per exemple, no, de les discoteques plenes, dels locals d'oci nocturn plens, diguem-ne, vostè celebrava que poguéssim tornar a veure aquestes imatges o és de les que encara pateix, diguem-ne, pel concepte de l'oci nocturn obert, no? Perquè hem associat l'oci nocturn una mica com el gran fre, no? O la gran solució quan hem volgut contenir la progressió de la pandèmia.
No, jo quan veig imatges d'aglomeracions, evidentment que no em posen contenta, però tampoc m'han preocupat tant com m'havien preocupat en altres onades.
El govern ha fet una crida aquest cap de setmana a que la gent torni a vacunar-se, no? Abans repassàvem una mica quina és la situació. La tercera dosi li està costant. No sé si per reticències de la gent a vacunar-se o pel fet que hem tingut aquest esclat de contagis entre finals del mes de desembre i sobretot tot el mes de gener, que fa que ara hi hagi molta gent que s'hauria de posar aquesta tercera dosi de la vacuna que no hi ha estat a temps i que ara s'haurà d'esperar encara uns mesos a fer-ho.
La vacunació probablement, jo crec que les persones que s'han posat les dues dosis estan disposades a posar-se la tercera. A més, la tercera està demostrant que frena o ha frenat els casos greus d'Omicron, o sigui, té la seva eficàcia. El que passa que, com vostè diu, molt bé diu, molta gent s'ha contagiat al llarg d'aquests dos últims mesos i, per tant, han d'esperar que passin uns 5 mesos per poder-se posar la tercera dosi de vacuna i, per tant, això també retrasarà alguns casos.
Aquest temps d'espera, fins als 5 mesos, que en el seu moment, en principi, en realitat, el que es recomanava era que només en un mes, per entendre'ns, ja es podria fer aquesta punxa de reforç, un mes després d'haver agafat la malaltia. Després es va fer aquesta recomanació dels 5 mesos, diguem-ne, i ens hem quedat una mica aquí en aquest moment a cavall. No, no sé vostè, aquelles persones que ens puguin estar escoltant, que hagin passat la malaltia, que vulguin posar-se aquesta dosi de reforç i que dubtin de quan és el moment per posar-se-la, vostè recomanaria esperar aquests 5 mesos? Creu que potser seria millor fer-ho una mica abans? Com ho hem de fer, diguem-ne, per gestionar aquest temps d'espera des del moment en el qual ens hem posat des del moment en el qual ens hem pogut infectar en aquests darrers mes i mig o 2 mesos i posar la dosi de reforç?
Mirin, el que s'ha vist és que la immunitat, que hi ha dos tipus d'immunitat, una que és mediada per els anticossos i l'altra per cèl·lules, i que una dona una resposta o una protecció més immediata i l'altra és més retardada i més potent. El que s'ha vist és que si una persona és sana, està sana, no té cap malaltia que li baixi les defenses, doncs aquests anticossos els va perdent, però es manté la immunitat cel·lular. Per tant, és veritat que la vacuna, la tercera dosi, es podria posar a partir d'un mes, però evidentment que durant aquests 4 o 5 mesos encara té protecció, per tant, podria esperar. Altra cosa són les persones que tenen el sistema immunitari tocat o que tenen una malaltia que els hi fa reduir les defenses, que en aquest cas seria més recomanable vacunar-se a partir del mes.
Hi ha hagut aquests dies també un cert debat sobre aquest concepte que va aparèixer en les nostres vides ara ja fa unes quantes setmanes, que és aquesta gripalització de la Covid, no? I que ens ha portat una miqueta de corcoll i que ha suscitat fins i tot, no, doncs un cert debat públic per com ens hem de plantejar en la situació actual el que és l'abordatge de la pandèmia. Vostè és favorable o no és favorable a aquesta gripalització en l'abordatge de la pandèmia?
Bueno, jo crec que el concepte, ai, el concepte, el nom no és l'adequat perquè és com si comparéssim la Covid amb una grip i no són ben bé les mateixes malalties. El que sí que hem de fer és anar normalitzant o anar assumint que aquest virus es queda entre nosaltres i que en el moment en què el puguem controlar, doncs puguem fer una vida totalment normal, tenint en compte que aquest virus anirà causant malalties en diferents períodes de l'any i, per tant, enfortir els sistemes que hi hagin de fer front. O sigui, si nosaltres tenim que el virus s'ha quedat entre nosaltres, per tant, la malaltia és endèmica i això vol dir que periòdicament podrem tenir pics epidèmics, el que s'ha de tenir clar és que els hospitals puguin afrontar això i puguin atendre els pacients de forma correcta.
Aquest any hi havia un dubte de què podia acabar passant amb la grip a casa nostra, pel que fa a la seva incidència. Sabíem que l'any anterior doncs, pràcticament no n'hi havia hagut. Estem ja a mitjans del mes de febrer. Què ha passat amb la grip a casa nostra aquest any, doctora?
Bueno, de grip aquest any estem detectant més casos que l'any passat. L'any passat pràcticament va ser inexistent. I aquest any periòdicament doncs, tenim casos de grip que són similars als d'altres anys, però no tenim la forma epidèmica. Probablement doncs, hi ha una col·lisió entre els dos virus. Els dos virus tenen, els òrgans dianes dels dos virus són els mateixos i per tant potser no s'entenen massa.
En aquest sentit, és una bona senyal.
Que ja ens va bé.
No anava a dir-li, clar, entenc que en aquest sentit deu ser una bona senyal, no? Perquè si entenem que, o assumim que la Covid pot acabar sent una malaltia endèmica, com a mínim dona alguna pista de que la convivència Covid-grip no seria un problema doble per nosaltres, no?
Per ara sí, perquè hi havia el temor de que es potenciessin els dos virus, però ara per ara el virus de la grip no circula massa quan hi ha virus SARS-CoV-2.
Estem parlant amb la doctora Anna Vilella, que és la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, fent un repàs de la situació en la qual ens trobem. Començava aquesta conversa, doctora, i parlàvem de a poc a poc l'eliminació de les restriccions que hem anat tenint. N'hi ha una que és la mascareta. Hem d'assumir que en espais interiors la mascareta ha vingut per quedar-se o, veient l'evolució que estem tenint, podem començar a pensar també en un moment en el qual la mascareta en interiors tampoc la puguem necessitar aquest any?
Bueno, jo aquesta mesura seria l'última que trauria i penso que la mascareta ha demostrat que té una eficàcia important en el control de les malalties respiratòries. Per tant, jo estaria contenta que es quedés. No en la forma que la tenim ara, sinó en que en determinades circumstàncies doncs, ens poséssim la mascareta. No? Els transports públics, per exemple. Tal com fan els japonesos, jo crec que seria una bona mesura que se'ns quedés, que quedés la mascareta entre nosaltres.
Clar, segurament estaríem parlant d'un ús assumit que fos pràcticament espontani, no? per part de la població, segurament també racionalitzant una mica les circumstàncies en les quals s'han de fer servir, no? Aquestes mascaretes. Ho dic perquè, per exemple, ara com que hi ha aquesta restricció genèrica, no? de l'ús en interiors, als bars i restaurants, per exemple, del país, s'hi veuen imatges que no deixen de ser una mica estrambòtiques, no? Diguem-ne, de persones que entren amb la mascareta, s'asseuen i se la treuen, i aleshores se la posaran un moment per anar al servei i tornar, però tota l'estona que estan dins del local, al capdavall, és molta gent junta en un espai tancat sense mascareta, no?
Sí, això es veuen situacions que no ho entens, no? Bueno, ara perquè ens han tret la mascareta al carrer, no? Però era molt curiós això de veure un bar ple de gent sense mascareta i posar-se la mascareta quan sortia al carrer i caminava ell sol. Jo crec que la mascareta s'hauria de quedar entre nosaltres o com com dic jo, la cultura de la mascareta, no? Assumir que la mascareta és un element més de protecció i que, per tant, en determinades circumstàncies, sobretot en interiors, evidentment que quan estàs prenent un cafè no pots prendre el cafè amb la mascareta, però sí que en determinades circumstàncies doncs, posar-se la mascareta jo crec que ens farà bé.
Aquesta mascareta que ha vingut per quedar-se, aquesta cultura de la mascareta a la qual fa referència la doctora, també aquesta cultura de la vacunació, no? Aquesta,
no, evidentment.
Aquesta és, evidentment, la gran mesura, no?, que hem aconseguit. Li amoïna aquestes marxes, diguem-ne, que estan començant a proliferar negacionistes que diuen que marxen en pro de la llibertat, no? Que aquests dies n'hem parlat bastant a Canadà, però n'hi ha hagut també alguna petita mostra a l'entorn de París, per exemple, aquests dies. S'ha convocat ja una gran manifestació també a Brussel·les en aquest sentit. És un caldo de cultiu que ens hauria de preocupar?
Sí, jo aquestes marxes no les entenc. No entenc aquesta posició i, per tant, no sé, jo crec que no ens han de preocupar.
És donar-los una publicitat que no mereixen.
Exacte, exacte.
Aquesta és la realitat. Per cert, en relació amb la vacunació, l'Agència Europea del Medicament ha anunciat finalment que hi haurà un estudi en profunditat de si les vacunes de la Covid estan provocant o no irregularitats en el cicle menstrual de les dones. És un pas important aquest, no? Perquè era una reclamació o una queixa per part de moltes dones, no? Que s'havien vacunat, que es volien vacunar, que continuarien vacunant-se, però que estaven demanant, no?, que es mirés què estava passant amb aquesta circumstància.
Sí, això és molt important en aquesta, o sigui, totes les reaccions o totes les possibles reaccions no esperables que es donguin i que es repeteixin després de l'administració d'una vacuna, és importantíssim que s'estudiïn per poder registrar i per poder conèixer i en definitiva si s'han de tractar. Amb una vacunació tan massiva com estem fent, és normal que vagin apareixent efectes que no s'havien detectat en els assajos clínics. Per tant, és importantíssim que els seguim i que s'obrin i es comencin estudis per saber més al respecte.
En aquest sentit, els primers que van fer el pas van ser els Estats Units fa unes setmanes. L'Agència Europea del Medicament doncs, ha decidit fer també el mateix en el cas d'aquesta vacunació i tota la investigació que acompanya la resta de vacunes que estan en camí. Per cert, com van les proves amb la vacuna d'Ipra? Si no m'equivoco, l'Hospital Clínic en formeu part, no?, de l'estudi per aquesta vacuna fet aquí a Catalunya, que ens diuen que si tot va bé de cara a l'estiu ja podria estar disponible.
Va bé. Tenim molts candidats a participar en l'estudi i per ara doncs, estem administrant la tercera dosi com a dosis de record i, per tant, va bé, sí.
Doncs esperarem les notícies d'aquest estudi, que evidentment és el que haurà de confirmar l'efectivitat d'aquesta vacuna, no? Una vacuna que està en aquesta tercera fase, és l'estadi final d'aquestes proves i si se supera amb èxit a partir d'allà aquesta vacuna d'Ipra, aquesta vacuna de producció catalana per la Covid, podria veure ja la llum i entrar al mercat perquè els humans la puguem començar a rebre aquí i a qualsevol punt del món. La doctora Anna Vilelles, la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora, gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé amb aquesta conversa. Hem arribat al punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i tornem aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.